Parlem amb Cisco Giné, director de l'Escola Politècnica Superior. Molt bon dia, què tal, com anem?
Hola, bon dia.
Com saben, l'Escola Politècnica Superior doncs és una de les més importants de la UDL. Ho dic no només per la quantitat, sinó ho dic per la tasca que realitzen. La tecnologia és una de les bases de la nostra societat d'avui dia, sense ella no es pot entendre. I suposo que això a la universitat es deixa clar. La vocació per aprendre d'una escola politècnica, totes les carreres que es realitzen, totes les enginyeries que es realitzen, doncs moltes vegades ve directament de la visió que tenen els alumnes de la necessitat que hi ha de la seva existència. Ho dic des d'aquest punt de vista, no sé, m'he posat molt filosòfic, ja ho sé. Però que és important destacar aquesta tasca que es realitza i que no sé si tothom la contempla igual, és a dir, l'acceptació a la societat és positiva. Es veu la tasca que fa un enginyer avui en dia?
Jo crec que no. És a dir, jo crec que tothom és conscient que avui vivim en una societat molt tecnificada, molt avançada tecnològicament, però jo crec que la gent no és conscient que darrere d'aquesta tecnificació i aquesta tecnologia hi ha uns professionals que són els que desenvolupen tots aquests mitjans amb els que nosaltres interactuem amb el nostre dia a dia. És a dir, darrere de qualsevol producte, de qualsevol rellotge intel·ligent, de qualsevol computador, de qualsevol cotxe, hi ha un enginyer que ha desenvolupat aquest projecte. I la societat, moltes vegades, perdem aquesta perspectiva, però és així.
Falta vocació?
Sí, indiscutiblement falta vocació, és a dir, qualsevol observatori de llocs laborals així ho demostra, és a dir, hi ha molta oferta laboral amb el sector enginyeril en general, sector industrial, però sobretot tot el que és àmbit TIC, i en canvi pues, no podem cobrir aquestes ofertes, el qual ens està indicant que falta vocacions. És un fet que no solament és d'aquí, de Lleida o de Catalunya o Espanya, és un fet que es genera realment a tot el que són els països desenvolupats.
És curiós, no?, que en els dos extrems passa més o menys el mateix. És a dir, tant a l'apartat més de lletres d'humanitats, com pot ser les filologies, com a la part més tècnica, com poden ser les enginyeries. Falten vocacions en els dos àmbits.
Sí.
No sé si la gent es tira més cap a l'àmbit del servei, cap a l'àmbit del dret, cap a l'àmbit de l'economia, i on hi ha més, potser més ofertes és en els extrems. Curiós, no?
Bueno, jo crec que per part nostra, jo considero que a nivell social és un fracàs que no sàpiguem inculcar a la gent jove, que no sàpiguem, més que la paraula inculcar no és correcta, fer veure a gent jove realment què és un enginyer, quina tasca és un enginyer. Jo crec que aquí tenim molta feina d'orientació per que vegin realment el paper social que té la enginyeria. No ho estem sapiguent, diguem, fer veure a la nostra joventut. I és fonamental. Si volem continuar progressant socialment, necessitem gent preparada.
M'ha dit que doncs les empreses demanden i que no hi ha prou gruix per poder arribar a tot arreu. Això passa a Lleida? Hi ha empreses que els hi venen i els diuen escoltin, porti'm aquells alumnes que estan a punt d'acabar però no n'hi ha prous?
Sí, és el dia a dia. El dia a dia del meu despatx em venen constantment empreses de tots els àmbits de l'enginyeria, però sobretot de l'àmbit TIC, que necessiten professionals i nosaltres no els hi podem donar perquè tenim els estudiants que tenim. I la veritat és que és molt trist, genera impotència, però bueno, també a la vegada és un repte i estem treballant amb aquest repte. Nosaltres, de manera incansable, estem treballant amb tot el que és la promoció de les enginyeries entre la gent jove i després estem generant noves titulacions que siguin, que per una banda cobreixen les demandes, les noves demandes socials, i per una altra també intentin ser més atractives per la gent jove.
I això com es fa?
Bueno, pues això és el que s'està fent, per exemple, per dir alguna cosa, el grau d'enginyeria d'energia i sostenibilitat que vam començar l'any passat. És a dir, clarament l'energia és un repte, està clar que si volem continuar vivint com estem vivint avui en dia, necessitem noves fonts energètiques, però que a la vegada siguin respectuosos amb el medi ambient. I per tant, aquí tenim un nou repte. I per tant nosaltres hem generat una titulació que doni resposta, generi professionals per a aquesta nova titulació. O bé, la que comencem l'any que ve, el grau en disseny digital i tecnologies creatives. Fa 10 anys quin sentit tenia? En canvi, ara la societat s'ha digitalitzat i ha generat noves vocacions, noves treballs que abans no existien. I en canvi, avui en dia no hi ha cap empresa gran que no es plantegi situar-se a les xarxes socials, necessite que tingui un desenvolupador d'una pàgina web que sigui atractiva pels seus clients, i tot això, doncs, bueno, necessitem aquest dissenyador digital, d'acord, que abans no existia. De fet, ara està llegint l'Observatori TIC, el darrer Observatori TIC, el quart lloc més demandat és el comerç digital. És una nova feina que ha sorgit els darrers anys. Aquest grau de disseny digital i tecnologies creatives va orientat amb aquesta nova feina.
És a dir, és una barreja de, podríem dir, màrqueting, alhora també disseny, belles arts i informàtica, tot plegat.
Efectivament. És totalment transversal. És totalment transversal. És a dir, en aquest cas, la informàtica... És a dir, nosaltres no generem desenvolupadors tecnològics. La informàtica és una eina que juntament amb el disseny, el màrqueting i les belles arts te generen aquest producte.
Clar, avui en dia potser allò d'aquests, de ciències o de lletres, ens hem d'anar oblidant en determinats camps.
Sí, totalment. Això és, és un concepte totalment passat. I totalment passat.
Ah, però potser aquest concepte és el que dèiem, no? Allò de la vocació, hem d'aconseguir que arribi a la gent, i sobretot els més joves, que potser encara estan en aquesta... Jo és que això dels números no ho porto molt bé. Noi, doncs avui en dia, quan estàs amb el WhatsApp, estàs amb els números, al cap i a la fi.
Bueno, és a dir, per què hi ha aquests estereotipos? Per què quan naixes ja sembla que, mira el nen als 7-8 anys, jo ja ho sento, mira aquest... El meu fill és que li agraden molt els números, va a lletres, a ciències, i en canvi ai, li encanta llegir no sé què, va a lletres. O la meva filla, segur que metge o biòloga. O...
Això, parlem justament de la part femenina, ja que m'ho ha tret. Per què costa tant que hi hagin enginyeres? N'hi ha, però i cada cop més, però costa, no? I a la UDL suposo que també és una de les coses que es treballa.
Bueno, és un tema d'estereotipos, clarament. És a dir, les noies, a partir d'una certa edat, s'inclinen sobretot a altres àmbits i rebutgen la part tècnica. És a dir, identifiquen la part tècnica amb una professió d'homes. Error. Error grandiós. A més, és que les solucions que aporten les noies són molt diferents a les que aporten els nois. Per tant, moltes vegades complementàries. I per tant, és a dir, aquestes empreses necessitem aquestes enginyeres que ens aporten aquestes solucions des d'altres punts de vista. I, bueno, aquí hi ha molta, molta feina a fer, molta. És a dir, necessitem fer créixer el gruix de noies que tirin cap al camp de les enginyeries.
Ara mateix, quin és el percentatge d'home-dona? Més o menys.
Molt baix. Les enginyeries, he de dir que depèn de quines, però les de l'àmbit TIC industrials, que és baix, estem al voltant d'un 10%. Molt baix.
Carai. Sí, la diferència és bastant abismal. Sí. I clar, no sé si des de les empreses, però es reclama la figura aquesta de la dona, m'està dient, es reclama la figura en si? És a dir, que hi hagi la idea també femenina en el món de les enginyeries o tant se val?
Bueno, determinats àmbits sí. Bueno, en primer lloc se sorprenen, és a dir, se sorprenen. Jo crec que la societat no és conscient d'aquesta gran diferència de 90-10 i, per tant, se sorprenen. Que ens demanen enginyeres en lloc d'enginyers? Actualment no, perquè la veritat és que el que necessiten és
el cap pensant i no tant
necessiten enginyers perquè hi ha una urgència i, per tant, ells el que volen és enginyers. Òbviament, per determinades tasques potser seria millor enginyeres, però bueno, són conscients de que no n'hi ha.
Parlem una mica dels estudis que es poden realitzar. Quins estudis es poden fer actualment, ara, en aquest curs a Lleida, de l'Escola Politècnica?
Home, la veritat és que he de dir que una de les coses que estem molt orgullosos ha sigut el desenvolupament del mapa de titulacions de l'escola. L'escola va començar fa 27 anys amb els estudis de la branca informàtica, d'enginyeria informàtica, que naturalment estan molt consolidats aquí a Lleida. A l'any 97, és a dir, fa 20 anys, vam començar a impartir els estudis de la branca industrials amb l'enginyer mecànic. Després vam començar, dins de la branca industrials, vam continuar impartint els estudis d'enginyeria en electrònica industrial i automàtica. I l'any passat ja vam començar els estudis d'enginyeria en l'energia i sostenibilitat. Així mateix vam obrir fa 10 anys una tercera branca, la branca d'arquitectura tècnica i edificació, i aquest any vinent comencem una quarta branca, que és la branca del disseny, amb aquesta nova titulació del grau en disseny digital i tecnologies creatives. Això a Lleida, perquè, diguem, a Igualada ara hem eixamplat aquest ventall de titulacions amb les noves titulacions que impartirem al campus d'Igualada.
Això m'ho ha d'explicar bé, perquè el campus d'Igualada era de la UPC i ara passa a la UDL, o com va?
Sí, a Igualada des de l'any 58 havia una escola d'enginyeria d'Igualada, que era un centre propi de la Universitat Politècnica de Catalunya i on s'impartien les titulacions d'enginyeria química i enginyeria en organització industrial i en organització industrial. Llavors, aquest centre ara es passa a integrar a la Universitat de Lleida i en concret a l'Escola Politècnica Superior, de manera que les titulacions que s'impartien a Igualada passaran a ser titulacions exactament igual que les que tenim que s'imparteixen aquí a Lleida. I per tant, ara a Igualada impartirem els estudis de grau en enginyeria química, de grau en enginyeria en organització industrial i logística, i obrim una tercera titulació, que és un grau en tècniques d'interacció digital i de computació. És un grau a la branca informàtica, donat que ha crescut molt també el sector TIC a Igualada, a la comarca de l'Anoia, i té una necessitat important de professionals en aquest àmbit. Quin avantatge té això? El que estem fent és enxamplar o ampliar molt el ventall de graus de la branca industrial, de manera que els estudiants de Lleida, com que primer i segon són comuns a totes les titulacions de la branca industrial, doncs un estudiant de Lleida que vulgui estudiar química, per dir alguna cosa, pot fer primer i segon aquí i tercer i quart a Igualada. O bé viceversa, un estudiant d'Igualada que vol estudiar energia pot fer primer i segon a Igualada i tercer i quart a Lleida. Això ens dona un potencial molt fort, diguem, a l'Escola Politècnica, a la Universitat de Lleida, i naturalment a la llarga tot el que és el sector professional de Lleida, això es veurà repercutit a l'alça.
Aquest canvi de Universitat Politècnica de Catalunya a Escola Politècnica Superior de la UDL, per què ha estat? A què ha esdevingut? Què és el que ha succeït? Es tracta d'algun tipus de raó per la qual Igualada s'hagi traslladat perquè es troba més còmode amb la UDL o per què?
Bueno, és una política de la Universitat Politècnica de Catalunya. La Universitat Politècnica de Catalunya, va haver un moment en la seva història que es va distribuir pel territori. Això, naturalment, comporta o li va comportar una, tant una dificultat logística com realment jo crec que una despesa molt important, i ara està en un moment de replegament. És a dir, la Universitat Politècnica de Catalunya vol replegar-se i, per tant, va començar a tancar alguna titulació que s'impartia fora de Barcelona, i dins d'aquesta política hi havia el tancament d'aquest centre d'enginyeria a Igualada. I, per tant, doncs, bueno, nosaltres ens aprofitem, i jo crec que per la Universitat de Lleida és una gran oportunitat poder desplegar les seves titulacions a Igualada i tenir d'aquesta manera l'eix Lleida-Igualada cobert amb les titulacions de la Universitat de Lleida.
Que ja s'uneix al d'infermeria, per exemple, tot allò que té a veure amb la medicina, que doncs, ja es treballa des de la UdL.
Bueno, des de fa dos o tres anys s'estan impartint a Igualada titulacions de l'àmbit de salut per part de la Universitat de Lleida, i jo crec que és molt coherent, és dir, extendre aquestes titulacions a les de l'àmbit de la enginyeria, aprofitant aquest replegament que fa la Universitat Politècnica de Catalunya.
Creu que és el futur? És a dir, que la UdL és una entitat que va més enllà del territori propi, com s'entén geogràficament, i va també al territori de referència, per exemple, quasi Igualada, a dos. És obvi que la distància s'acurta i és més fàcil potser arribar a la 2 amb la 2 a Lleida que no pas entrar dins de Barcelona, no? Això ho veurem més sovint?
Bueno, jo això no et sé respondre, és dir, la Universitat de Lleida és una universitat pública que respon a les necessitats del territori, és dir, allí el territori de l'Anoia tenia una necessitat, nosaltres tenim els mitjans per poder cobrir aquesta necessitat, aleshores, per què no l'hem de cobrir? De fet, per dir alguna cosa, la Universitat Rovira Virgili ja té un campus també extern a Tarragona, bueno, de fet en té diversos, té el campus de Reus i té un segon campus, ara no me'n recordo exactament.
Terres de l'Ebre.
A Terres de l'Ebre, efectivament. I per tant, perquè la Universitat de Lleida no pot extendre, diguem, els seus campus fora de lo que és el Segrià. Uh-huh. Jo crec que hem de buscar, òbviament s'ha d'extendre amb una coherència, uh-huh. I jo crec que s'està fent.
Fer titulacions en universitats d'altres països ha estat un dels objectius de l'Escola Politècnica Superior. De fet, ja tenim Finlàndia, Dinamarca, Indonèsia. Uh-huh. Suposo que en un món com el tecnològic, conèixer d'altres mons, saber com funcionen d'altres mons, és bàsic.
Totalment. És a dir, és que no, jo crec que no podem concebre la enginyeria sense la globalització. És a dir, estem vivint en una societat totalment globalitzada, totes les empreses o moltes empreses treballen en un mercat global, un mercat internacional, i per tant els seus treballadors han d'estar acostumats a treballar amb aquesta globalitat. I per tant el nostre deure com a universitat és formar professionals que estiguin acostumats o preparats per treballar en aquest mercat global. Estratègia. Una estratègia, entre altres, és la creació d'aquestes dobles titulacions internacionals, que els estudiants estan 3 anys aquí a Lleida fent la seva titulació d'origen i després se desplacen un any fora a fer una titulació complementària amb aquesta d'origen. Què guanyen? Guanyen una segona titulació vinculada a una universitat de prestigi amb un sistema d'un país amb un sistema educatiu de prestigi, com és per exemple el cas de Finlàndia, com és el cas de Dinamarca. Aquests estudiants tenen a sobre una experiència internacional d'un any amb tot el que això comporta. Jo crec que és una estratègia molt bona. El currículum de l'estudiant, naturalment, que en 4 anys obtingui 2 títols, vull dir, crec que això té molt valor després quan aquest estudiant s'ha d'incorporar al mercat laboral. És una fórmula que a nosaltres ens ha funcionat molt bé i, de fet, l'objectiu nostre és que totes aquestes titulacions que abans t'he comentat, totes elles tinguin una doble titulació internacional associada. És a dir, aquestes noves titulacions, per exemple, que ara comencem, la de disseny o les 3 d'Igualada, doncs amb un plaç de 3 anys... els estudiants d'allí han de tenir també una doble titulació internacional.
I això suposo que també influirà en la investigació. És a dir, ho dic perquè el camp de la investigació, no només a l'Escola Politècnica, sinó a tota l'UdL és molt important. El fet de conèixer d'altres països i tenir aquesta preparació a través d'altres països aporta també un tipus d'investigació que pot ser diferent a la resta de les investigacions que s'estan fent en el nostre marc europeu, per exemple, el marc mediterrani, depèn de la zona que estiguem parlant, no?
Home, bé, nosaltres tenim la sort de que tenim a l'escola grups de recerca molt potents, amb molts contactes internacionals. I, naturalment, ens aprofitem d'aquests contactes a l'hora de buscar partners per fer aquestes dobles titulacions internacionals. És a dir, al fons, se genera sinergies en els dos sentits, en l'àmbit docent i l'àmbit de recerca. Tant, hi ha grups de recerca que s'aprofiten d'aquestes titulacions que ara hem endegat a Finlàndia i Dinamarca, Indonèsia, Brasil, per conèixer gent allà i establir noves relacions de recerca que abans no tenien, o viceversa. Nosaltres ens hem ficat en contacte amb determinades universitats, per exemple, estem treballant amb Irlanda, una doble, que el seu origen ha estat gràcies a un contacte a través de la recerca que es va establir. Bueno, vull dir, és natural, és dir, al fons les persones, quan interactuem, quan fem projectes en comú, és perquè ens coneixem i interactuem. Aquesta interacció pot ser en molts àmbits.
Quines són les principals preocupacions ara mateix del director de l'EPS? Ara somriu.
Pues el projecte d'Igualada és un repte, està suposant un repte per nosaltres. Naturalment, allà hi havia una escola amb unes inèrcies diferents a les nostres i llavors, per tant, és un repte integrar tota aquesta escola a la nostra estructura. Això ens està generant preocupacions, naturalment, com qualsevol repte, però alhora la il·lusió per superar aquests problemes o reptes, cosa que estem fent. Estem fent i no tinc absolutament cap dubte que serà un projecte d'èxit el projecte d'Igualada on realment estem immersos ara i estem invertint molts esforços. Segona preocupació que tinc, el que abans hem comentat, és dir, generar vocacions entre la gent jove.
Deixi que li parli el primer dels reptes i des d'una vessant tan planera com és simplement la infraestructural i la de comunicació. Suposo que haurà d'haver-hi un bon transport entre Igualada i Lleida. Ho dic per a aquells estudiants que estiguin a mig camí d'un lloc i de l'altre. Perquè pot passar, no?
Bueno, això forma part d'aquests reptes. És a dir, hi ha reptes que, diguem, són fàcilment solucionables per part de la universitat i altres que no tant, com és aquest. És a dir, malauradament, la comunicació pública Lleida-Igualada avui en dia és dolenta, i per tant, si volem potenciar aquest eix Lleida-Igualada, naturalment, una de les coses que ha de treballar la universitat amb les administracions corresponents és en crear una bona xarxa pública de transport públic. És a dir, la A2 d'autovia és molt bona, i això, per tant, tenim el més important, que la infraestructura. Ara necessitem generar
l'autobús.
Sí, aquest autobús que sigui, que tingui una freqüència que sigui viable per tirar endavant aquestes titulacions. És una de les coses amb les quals hem de treballar.
No, són aquestes coses que són mal de caps i són mal de caps reals, no? Que tothom pot entendre, que no costa gaire d'entendre.
No, està clar, però bueno, a poc a poc estic ben segur. És a dir, quan tothom està immers en un projecte, està il·lusionat en un projecte, tots aquests problemes no tinc absolutament cap dubte que se troben solucions.
Doncs hem parlat amb en Cisco Giné, director de l'Escola Politècnica Superior de l'UdL. Esperem que tot vagi molt bé, que aquest projecte amb Igualada pugui sortir endavant i que la resta de titulacions, les que han de venir i les que hi són, siguin un èxit. Fins la propera i ens veiem. Adéu-siau.
Moltes gràcies.